Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de més sol. Dimecres, amb predomini del temps assolellat, temperatura amb pocs canvis o lleugerament més alta.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 26 de maig de 2021. Avui, temps amb sol. Brillarà més el sol, guanyarà protagonisme, l'ambient assolellat durant el matí, sobretot, la temperatura màxima, per tant, pujarà una mica, i és que això ja avança una pujada de termòmetres que entre demà i divendres podríem arribar a tenir màximes de 25 graus. Ara mateix a Palafrugell tenim 12 graus, a Palamós 12 graus i a Ultramort també 12 graus. Avui ens centrarem de nou en un problema important, i és que un dels principals reptes que té un ajuntament és el de garantir la seguretat de la ciutat o del poble, i això no està passant a Palamós. Segons es queixen molts veïns, i ahir també el mateix un dels agents de la policia local de Palamós, no hi ha prous efectius com per garantir el descans i la seguretat dels ciutadans durant les nits, sobretot les nits dels caps de setmana. I ara, això ara que s'ha aixecat l'estat d'alarma i que torna, bé, que ja no hi ha toc de queda, però recordem que els botellots segueixen estant prohibits. Per tant, hi ha moltes activitats que es fan de nit i que molts veïns pateixen per sorolls, per inseguretat, per robatoris, que òbviament estan prohibides. I que ara mateix no es poden combatre, segons ens explicaven ahir des de la policia local, un dels seus delegats sindicals, perquè no hi ha prous agents com per fer-hi front. Avui volem parlar amb el regidor que porta aquesta matèria, que és l'Alfons Bartolomé, el regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós. Voldrem que després, al llarg de l'informatiu, ens expliqui què estan fent des de l'Ajuntament per evitar aquestes nits de violència, en alguns casos violència, en alguns casos robatori, en alguns casos, sobretot, soroll i, bàsicament, botellots. Això és el que volem preguntar-li avui. Què estan fent per intentar evitar-ho i què es pot fer perquè no se segueixi repetint? Això avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Bon dia, què tal?
Bon dia, què tal? Ja hem saludat el Sergi Villena, saludem la resta de la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Després de l'enfrontament que va tenir lloc a la platja Gran de Palamós dissabte passat i que ha anat passant en diversos moments de les últimes setmanes, ahir vam parlar al Supermatí amb Miguel Ángel García, agent de la policia local de Palamós i membre del sindicat CESIF.
Sí, la seva observació principal és la falta d'efectius i l'envelliment de la plantilla. Afirmar que se senten desbordats i desmotivats per aquesta raó. La seva demanda és que Palamós tingui una policia formada i suficient per garantir la seguretat ciutadana.
Després l'escoltarem. L'estudi d'alternatives del nou abocador, que hauria de substituir el de Vacamorta, on s'haurien de portar els residus de Vacamorta, posa en peu de guerra els municipis de Cruïlla, Cursà i Peralada.
Són els llocs on es plantegen les tres opcions més idònies per traslladar-hi els més de 2,7 milions de tones de deixalles que hi ha al subsol de l'abocador clausurat. Els alcaldes dels tres municipis s'oposen a aquesta idea i admeten que han rebut la proposta amb preocupació.
Ja està en marxa la comissió que ha de feminitzar els noms dels carrers de Torroella i l'Estardit.
El ple de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat per unanimitat la creació d'una comissió del nomenclàtor municipal, i precisament una de les primeres tasques en què intervindrà la nova comissió serà l'aprovació dels noms de carrer que sortiran escollits en el marc del procés participatiu que s'ha organitzat per tal de feminitzar el nomenclàtor local.
Palafrugell reobre al públic la Torre de Guaita i l'Espai Far.
Sí, els equipaments culturals de la muntanya de Sant Sebastià, la Torre de Guaita i l'Espai Far de Sant Sebastià reprenen l'activitat aquest cap de setmana després d'un llarg període de tancament per motiu de la pandèmia de Covid.
Per cert, la iniciativa anomenada Qui comença el mar, impulsada per uns alumnes d'institut, s'escampa per arreu de Palafrugell.
Els alumnes de l'Institut Prats de la Carrera de Palafrugell han escampat pel municipi el missatge anomenat Aquí comença el mar. La iniciativa, sorgida des de la pròpia escola, consisteix en pintar aquesta frase als emburnals i així conscienciar la població de no llançar plàstics i deixalles a terra.
I fa 20 anys que Radio Liberty va deixar d'emetre.
Del 23 de març del 1959 al 25 de maig del 2001 van ser 42 anys d'activitat transmetent uns continguts que arribaven a 3.000 quilòmetres de distància. Radio Liberty fou una ràdio de guerra freda i en el seu moment la ràdio anticomunista més potent del món i emetia des de Pals.
I ara moment per conèixer quina serà la previsió del temps d'aquests dies, sobretot d'avui. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui més sol. Quines novetats serà? Esperem per avui.
Doncs la principal novetat del temps serà que avui el sol brillarà més, guanyant protagonisme amb domini de l'ambient assolellat, sobretot durant el matí. La temperatura màxima, doncs, pujarà una mica com a conseqüència d'aquest estat de cel, tot i que quan més notarem la pujada de temperatura serà demà i divendres, amb un termòmetre que podrà fregar o superar els 25 graus. El temps relativament estable es podrà mantenir fins dissabte i a partir de llavors els models meteorològics indiquen una major probabilitat de ruixats per acomiadar el mes de maig.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Jo només vull recordar que per aquesta època, ara fa un any, ja ens havíem estrenat al mar, ja havíem fet el primer bany i ara encara no hem pogut, perquè fa fred, vull dir, no hem tingut cap dia de gaire sol. Aviam, ara vull el comentari d'opinió del Supermatí que ens l'envia la presidenta d'Òmnium al Baix Empordà, Neus Colomí.
Aquest dimarts hem tornat a congregar-nos davant d'un jutjat. Aquesta vegada a la Bisbal, per recolzar en Charlie de Palafrugell, que ha estat citat a declarar arran de la crema d'una bandera espanyola a les protestes contra l'empresonament de Hassel. A dia d'avui hi ha més de 3.300 persones represaliades per diferents causes i el nombre continua creixent. El gruix de persones represaliades és molt heterogeni. Prové de tots els espais polítics de l'independentisme i pot servir com a punt de partida per crear punts d'entesa i cooperació. Cal fer un front comú en contra de la repressió de l'Estat espanyol per tal de convertir-la en una eina política per aconseguir la independència. Per aconseguir-ho, hem de tornar a actuar com un sol poble. Ser com la pluja fina i persistent que a poc va amarant la terra fins que aconsegueix podrir les arrels. Aleshores, quan allò que sosté l'arbre perd la seva força, ja no importa la seva mida, senzillament cau. I d'això es tracta, que ens mantinguem dempeus fins que la repressió caigui.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, BTS, els sud-coreans que tornen a la càrrega amb Butter, una nova proposta en anglès, després de l'èxit de Dynamite, i avui és la cançó del dia, Butter, de BTS. Smooth like butter, like a criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so to the booty. It's a sidestep when I left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you guys, clock is cheap. Sidestep when I left to my beat. Can't lie.
l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual, és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a fimac.cat. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, soc Dolors Bassa, presa política i exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies. El meu missatge és per poder-vos felicitar per aquests 20 anys. Felicitar a tota la gent de l'equip, però especialment aquells que busqueu les notícies. Felicitar-vos perquè sou importants al territori i per la vostra trajectòria professional feu que cada dia Ràdio Capital sigui el referent de molta gent de l'Empordà i més enllà de l'Empordà. Felicitats i esperem que durant molts més anys pugueu tenir oients i persones que us escoltin de la mateixa o més que ara. Res més i desitjo que tingueu un bon any i sobretot molts més anys. Una abraçada groga i lila.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
La gent que ve al restaurant Can Bac no ve només a menjar. Ve a degustar un trosset de l'Empordà. Perquè al restaurant Can Bac s'hi uneix una bona carta feta amb productes naturals i de la terra. Una gran carta de vins encapçalada pels vins del nostre propi celler, Roig Perals. I una acollidora masia del segle XVIII en un dels entorns més bonics de la plana de l'Empordanet. Restaurant Can Bac, a la carretera de Pere Tallada a Pals, quilòmetre 6, Sant Feliu de Boada. Per reserves, truqueu al telèfon 972 63 43 20, 972 63 43 20 o a través del web canbac.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la ràdio capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Ràdio Capital.
passa un minut d'un quart de nou del matí. Aquests dies us hem explicat problemes de seguretat a Palamós que denuncien veïns i també des de la policia. Després, per exemple, de l'enfrontament que va tenir lloc a la platja Gran de Palamós dissabte passat. Vam entrevistar ahir al Supermatí a l'agent de la policia local de Palamós, Miguel Ángel García, que també és delegat sindical del CESIF, del sindicat CESIF. Expliquem amb la Sandrine Busnet què ens va dir Miguel Ángel García.
La seva observació principal és la falta d'efectius i l'envelliment de la plantilla. Afirma que se senten desbordats i desmotivats per aquesta raó. La mitjana d'edat és superior als 50 anys i el més jove en té 38. Lamenta la sobrecàrrega de feina i sobretot la impossibilitat de donar un servei adequat al municipi.
Estem desbordats i sobrepassats, totalment desmotivats. Sobretot per la manca de lideratge que hi ha des de el que és l'equip tècnic i des de l'alcaldia. Tenim una manca, una policia envellida.
Segons García, la solució no pot ser només, diu, amb la policia local, sinó que diu que ha de ser global.
La seva observació principal és la falta de...
Aviam si podem escoltar el tall de veu de correcte. Sandrine, endavant, Sandrine.
Exacte, per ell la situació és inviable si només es tracta amb el cos policial. La solució ha de ser global, per exemple, afegint llums al carrer per tenir més visibilitat, com també augmentar la plantilla. Per exemple, explicar que fa dies que la platja s'omple de nit i més ara que fa bon temps i que els veïns denuncien soroll i fins i tot altercacions amb els vigilants dels pàrquings, però la policia no dona l'abast. Concretament, dissabte passat només van poder anar dues dotacions de la policia local a la platja Gran, és a dir, quatre agents.
I a més, des del febrer ja no fan hores extra. Ens va explicar per què?
Sí, explica que el que volen no és cobrar més, sinó poder treballar en bones condicions. La seva demanda és que Palamós tingui una policia formada i suficient per garantir la seguretat ciutadana. Escoltem-lo.
No és cap bé per nosaltres. El que defensem i demanem és que la població de Palamós tingui una policia com cal, formada.
Això és el que ens deia ahir mateix aquí al Supermatí Miguel Ángel García, que és agent de la policia local. I, òbviament, avui volem conèixer la reacció de l'Ajuntament. Volem conèixer què en pensa l'Ajuntament de Palamós. Tenim avui el telèfon i crec que ja ens escolta l'Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí? Hola, sí, bon dia, ens escolta, eh?
Hola, bon dia. Bon dia.
Llegíem al diari de Girona que ahir es feia una reunió per intentar valorar la situació que s'ha viscut les últimes setmanes i proposar alguns canvis, és així? I es va fer la reunió i a quina conclusió es va arribar?
Bueno, ahir va ser una de les primeres reunions que hem fet en diferents àrees de la casa i amb Mossos d'Esquadra, policia local, alcaldia, les regidories d'ensenyament i de joventut, i una mica parlar entre tots del problema que tenim aquí ara mateix i de possibles solucions que podem trobar de cara a aquest proper cap de setmana i en el futur vinent.
Ens pot explicar, perquè clar, hem sentit la versió d'un agent de la policia i també doncs, per les xarxes socials es poden llegir les versions com ho viuen alguns veïns, tot i que clar, vull dir, les xarxes socials mai són representatives. Segons l'Ajuntament, quina és la situació que s'està vivint les últimes setmanes?
Bé, bueno, arreu d'acabar-se el confinament nocturn, doncs realment doncs, notem que la zona aquí dels estrenadors doncs, s'està ocupant per una sèrie de gent, de jovent, i bueno, no tota la gent, no tot el jovent, no? Però estem notant doncs, que hi ha una part petita d'aquest jovent, que quan es desmantela la zona, doncs es posa a cridar en contra de la policia, dels Mossos d'Esquadra, els llenços objectes, els insulta, i això realment és el que ens té preocupat. Aquesta minoria de gent, repeteixo, no és tota la gent, eh? Té molta gent, quan va arribar la policia, va marxar, no va haver absolutament cap problema, a excepció d'aquest grup de reducte de 20 o 25 persones.
També hi ha la denúncia de robatoris i de xivarri, també.
Bueno, ja, no, sí, hi ha alguna denúncia de aquest, precisament aquest grup, doncs, de reducte de gent, doncs també ha fet algun robatori d'algun telèfon mòbil o alguna cosa així, i és el que, doncs, per part de Mossos, doncs, també s'està investigant.
Clar, vostè deia, quan van arribar els agents de la policia, la majoria marxen, però encara n'hi ha alguns que s'hi enfronten. La denúncia que feien ahir des de la policia és que no hi ha prous agents com per fer-hi front de seguida que passa i per poder-ho aturar ràpidament i que no hi hagi enfrontaments.
Bé, és un operatiu que ja estava muntat de feia bastants dies. Nosaltres, lògicament, la policia local pot disposar de dues patrulles, una patrulla, tres patrulles, però no està preparada per fer front a possibles aldarulls d'ordre públic, igual que qualsevol policia local o qualsevol guàrdia urbana d'aquí al país. Llavors, per això s'estira de Mossos d'Esquadra, que tenen una unitat preparada, i se'ls avisa, i ells són els que realment han d'actuar en aquests casos, amb el reforç nostre, lògicament, amb el reforç de l'ABP, de la comissaria de la Bisbal, però diguéssim que aquesta unitat és la que realment està preparada per fer front a aquest problema.
Per tant, no és preocupant que un dissabte a la nit només hi hagi una patrulla disponible més la patrulla que forma el cap de la policia que va haver d'anar a treballar?
Bueno, estem vivint ara aquí a Palamós, s'està parlant, s'estan fent reunions, s'ha fet ja una mesa de treball amb els sindicats i recursos humans, i bueno, és qüestió d'entre tots buscar una solució, i quan més aviat millor.
Parlem de les solucions, deia, hem posat sobre la taula reunions, solucions a les reunions. Quins canvis es faran de cara al cap de setmana que ve?
Bueno, nosaltres ja ens hem reunit lògicament que ha dit ahir amb Mossos d'Esquadra. La setmana que ve, doncs, també es prepararà algun operatiu, ho estem preparant, i per tal de fer front amb això, involucrar també Ports de la Generalitat, que és, no, recordem que aquella zona és de Ports de la Generalitat, doncs aquest matí ens posarem en contacte amb ells perquè ens ajudin a fer front a trobar solucions també en aquest tema, perquè repeteixo, és zona d'ells.
Per tant, passa, si ho he entès bé, la solució per tenir ja preparat un operatiu policial previ i que no obligui a haver d'avisar la policia, els Mossos, que han de venir de la Bisbal o d'on siguin, amb el consegüent retras? O sigui, la solució serà que ja hi hagi un dispositiu llest a la nit, conjunt entre policia local i Mossos?
Bé, és que això no ha sigut així, és com dius tu. És a dir, això ja estava preparat la setmana passada. L'actuació de dissabte no va ser improvisada, va ser un operatiu ja preparat, i quan va haver-hi, doncs, el conseqüent avís és quan es va actuar. No va ser d'ara per ara. Vull dir, hi ha un dispositiu que des de dijous teníem preparat i dissabte es va actuar. Doncs igualment aquesta setmana, doncs, estem fent exactament el mateix.
Això no passa entre setmanes? O sigui, només ho tenen detectat els caps de setmana?
Bueno, alguna vegada entre setmana, doncs, hi ha hagut alguna coseta, però bueno, estem parlant de 6-8 persones que, lògicament, des de les patrulles de la policia local i dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal, doncs, s'ha fet frenar aquest tema.
Clar, jo, des de les xarxes socials, ja insisteixo, que moltes vegades no són representatives, però sí que quan hi ha un clam sobre alguna cosa, sí que indiquen almenys una tendència o una sensació entre la població, una part d'una sensació. Hi ha bastanta preocupació pel que consideren inseguretat a les nits.
Sí, lògicament, doncs, aquesta sensació hi és, som plenament conscients i amb això estem treballant, vull dir que no ens amaguem ni molt menys, vull dir, per això es fan reunions, per això es preparen aquests operatius i per això, doncs, estem buscant qualsevol solució a aquest problema. És a dir, no estem ni molt menys de braços creuats i el que es tracta, doncs, és de buscar-hi solució en aquest, repeteixo, en aquest petit reducte de gent.
Abans deia també que la reunió, si no m'equivoco, ha dit que s'havia fet també amb joventut i amb educació. Quines altres maneres d'abordar aquest problema estan pensant?
Bueno, ells amb els seus tècnics, doncs, a partir d'ahir mateix, doncs, es van posar també a treballar. Suposo, doncs, que també faran missatges des de les seves respectives missatges a xarxes socials, doncs, faran alguna actuació. És un tema ja que les regidores, doncs, ja porten en efectiu en aquest tema.
Per tant, vull dir, això cal
més intervenció social i comunitària més que no pas potser intervenció policial?
Bueno, ja és un tema també de parlar amb ells, perquè és un tema de que ja no d'aquesta gent, sinó de petits, a les escoles, és a dir, això és un creixent, no? És a dir, anar creixent i doncs tenir aquesta mentalitat d'educació i de no perdre respectes a ningú, ni al professor, ni als pares, ni a la policia, ni absolutament a ningú. Vull dir, llavors això és una qüestió i una feina que s'ha de fer doncs, des de l'escola i a poc a poc fins que fem.
Ahir, i li vull contrastar aquesta dada perquè ens la deia la gent que vam entrevistar, ens deia que la policia de Palamós és la policia més envellida, la policia local més envellida d'Espanya. Això és cert?
Pues no tinc aquesta dada, ara mateix no tinc aquesta dada. Nosaltres també ja dic que estem treballant amb els sindicats, ja es va reunir la setmana passada a la mesa i aquestes coses s'han d'aclarir, no? Precisament doncs, no en els mitjans de comunicació, no en les xarxes socials, sinó doncs, sentats en una taula i parlar-ne.
Clar, què es pot fer per lluitar contra l'envelliment de la policia? Vull dir, què es pot fer? És claríssim, no? Contractar més policies. Sí. I en aquest cas ens demanava la gent que des dels sindicats que no fossin interins perquè tenen les funcions reduïdes. Es plantegen poder obrir la convocatòria per contractar nous policies?
Bueno, és un tema que s'està parlant, l'estan discutint i es veurà doncs el què, no? És a dir, aquest any hi haurà, en principi poden haver-hi, doncs, aquest any 2021 hi haurà dues jubilacions que quedaran automàticament cobertes i pels anys venint més, vull dir que tot el que siguin jubilacions automàticament quedaran les places cobertes, i amb això no n'hem de patir, i llavors pensarem en si s'ha d'augmentar o no s'ha d'augmentar doncs la plantilla.
Li vull preguntar també per una mica balanç d'aquestes últimes nits, si o balanç econòmic o material dels enfrontaments. Hi ha hagut molts, per exemple, cotxes de la policia afectats o que s'hagin hagut de reparar o directament que s'hagin hagut de canviar?
No, hi ha hagut un cotxe que va tenir un atac fa dues o tres setmanes d'un vidre i res més. Hi ha hagut dos contenidors cremats i que jo sàpiga doncs, que no hi ha hagut res més en aquestes actuacions, o bueno, en aquestes manifestacions que hi ha hagut.
I a nivell de, diguem, d'agents ferits?
No, cap ni un, per sort. Podem estar convençuts de que per cert doncs, cap agent doncs, ha tingut mal, que és el principal, realment és el principal de que cap agent doncs, rebi doncs, algun impacte d'aquests que llancen doncs, aquest reducte de gent.
Doncs estarem pendents d'aquest dispositiu que es prepara per aquest cap de setmana, per mirar aviam si es poden evitar sí. Aquests enfrontaments i aquests botellots, perquè clar, hem de recordar que per molt que s'hagi acabat el toc de queda i l'estat d'alarma, els botellots ja estaven prohibits d'abans. Vull dir que no ve d'aquí, això.
Bueno, abans i ara, veure la via pública no es pot, una ordenança, i ara mateix doncs, estem parlant de que el Procicat doncs, diu que poden haver-hi grups de 10 persones, no es pot veure ni menjar al carrer, i això és el que estem fent front, el que està dient doncs, precisament el Procicat. I demanem a la gent doncs, que, per favor, i a les famílies i a tothom, doncs, de que faci front amb això.
Doncs Alfons Bartolomé, que és regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adiós.
Just ara mateix, 8:45 del matí, aquí en tenim altres notícies per explicar-vos, després, de fet, moltes altres notícies. I és que, certament, el cas de l'abocador de Vacamorta torna a estar a l'actualitat els últims dies després que s'hagin conegut les alternatives que proposa la Generalitat per enviar aquests residus d'aquest abocador clausurat, aquest abocador il·legal. I, de fet, no les vol enviar gaire lluny, perquè dos dels llocs on vol enviar aquests residus, de fet, els dos més ben posicionats, són just al costat, són a Cruïlles i també a Corçà, i, a més, una altra opció, també ben posicionada, passa per Peralada. Doncs Doncs bé, aquest estudi d'alternatives a Vacamorta ha posat en peu de guerra aquests municipis de Peralada, de Cruïlles i de Corçà, que és on es plantegen les tres opcions més idònies. Són 2,7 milions de tones de deixalles les que hi ha en aquest abocador clausurat.
L'estudi d'alternatives encarregat per la Generalitat conclou que les dues argileres de Cruïlles i Corçà i una antiga explotació minera de Peralada serien les ubicacions més idònies per traslladar-hi els residus. L'informe considera que reuneixen els requisits. Estan a menys de 80 quilòmetres de Vacamorta, poden acollir com a mínim més de 3 milions de metres cúbics de deixalles i estan ben comunicats. El document, però, ja ha aixecat polseguera entre els municipis afectats. I és que, tot i que es tracta d'un estudi, alguns d'ells, com Peralada, asseguren que ni tan sols sabien que el seu terme estava entre les alternatives estudiades. L'alcalde, Pere Torrent, critica durament les formes en què l'administració ho ha gestionat i ja ha avançat que, a l'espera de rebre informació, s'oposa al projecte.
No ens n'hem enterat de res. Una cosa d'aquesta magnitud, es fa una reunió in situ, s'explica, es treballa, es valoren pros i contres, es miren la zona, que no sé si se l'ha mirat algú, si ho ha mirat sobre mapa, el paper ho aguanta tot.
La proposta plantejada al municipi s'ubicaria, segons l'estudi, en una antiga explotació coneguda com Los Hermanos, amb una superfície de 7,6 hectàrees i que es troba aproximadament a uns 48 quilòmetres de distància de l'antic abocador. Torrent diu que també s'ubicaria a uns 500 metres en línia recta de l'abocador de Pedret i Malsà. En relació a això, diu que els veïns de Peralada ja pateixen les conseqüències de tenir un abocador tocat al seu terme i que no cal que en tinguin dos. En aquest sentit, també és alerta que en aquesta zona hi ha aqüífers i corredors biològics i que no tenen cap garantia que aquests residus no provocarien filtracions. Amb tot, diu que quan tingui la documentació ho estudiaran, però que ja ha avançat que l'Ajuntament no mourà ni un dit perquè es pugui fer.
Això per a l'ADA. Les dues opcions que es consideren més viables també són el Baix Empordà, Cruïlles i Corçà. Es troben just al costat d'on hi ha ara mateix el dipòsit de Vacamorta i els seus límits toquen amb els de l'antic abocador, clausurat per ordre judicial. De fet, un estudi recull que es troben a tan sols 25 metres de distància.
Es coneixen amb els noms de Camp Calís i Helena. La primera argilera ocupa uns terrenys de 8,7 hectàrees del terme municipal de Cruïlles. La segona, 10 hectàrees compreses entre aquest terme i el veí de Corçà. L'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Saturní de l'Eure, Dani Encinas, per la seva banda, creu que aquesta proposta és un intent flagrant d'incomplir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Encinas assegura que no pot ser que per restaurar l'abocador es faci un altre abocador a tocar. Això suposaria tornar-ho a degradar i s'estaria incomplint la sentència.
I ha triat com a possible emplaçament uns terres adjacents just al costat, a 25 metres. Aquesta proposta comporta un compliment i temps manifest de la sentència, atès que l'obligació és la restauració d'un entorn de Vacamorta. No pot ser, diu, que per restaurar l'actual abocador es faci un altre costat a Vacamorta mateix i seria tornar-lo a degradar. No estaria incomplint la sentència.
A més, diu que sembla que els estiguin prenent el pèl i diu que els veïns de la zona afectada estan molt enfadats. Remarca que la proposta no té cap mena de sentit.
I per la seva banda, l'alcalde de Corçà, Raül Iruela, es mostra preocupat per la solució.
Sí, aquesta opció els sembla de mal gust. Iruela assegura que l'espai proposat està ubicat en unes zones humides catalogades i creu que s'hauria de fer una proposta diferent.
Bueno, han rebut una mica preocupació, no? Al final que les opcions que se'ns presenten és construir un abocador nou als escassos 25 metres, amb el que ha patit aquell espai, doncs ens preocupa, no? A part també, pel que fa al nostre municipi, la proposta està ubicada en unes zones humides, diguéssim, que tenim catalogades, que estan registrades, i bueno, ens sembla que és com una mica de mal gust, diguéssim, aquesta opció.
Iruela també creu que tot fa pensar que no hi ha voluntat de complir la sentència. Diu que dona la sensació que volen que s'enfadin entre ells. I afegeix que la sentència s'ha de complir.
Aquestes són les tres propostes escollides, però l'estudi ha analitzat fins a 241 espais de les comarques de Girona.
Finalment, però, n'ha acabat analitzant a fons 5. Les altres dues eren les del paratge Aliguer de les Lloses al Ripollès, a 71 quilòmetres de Vacamorta, i el de Can Xicot a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. L'estudi, però, l'has acabat tombant pel seu valor ecològic i de patrimoni natural. A partir d'ara, després de rebre la diagnosi, la Generalitat haurà de decidir per quina de les opcions es decanta.
A Torroella, pas important per feminitzar els noms dels carrers. és que s'ha posat en marxa la comissió que ha d'escollir els noms de dona per nous carrers de Torroella i de l'Estartit, una comissió que neix arran d'un procés participatiu.
El ple de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat per unanimitat la creació d'una comissió del nomenclàtor municipal i precisament una de les primeres tasques en què intervindrà la nova comissió serà en l'aprovació dels noms de carrer que sortiran escollits en el marc del procés participatiu que s'ha organitzat per tal de feminitzar el nomenclàtor local. L'objectiu principal d'aquest procés és doble. Per un costat, visibilitzar la memòria de les dones del municipi i d'arreu, i per l'altre, equilibrar la seva presència en el nomenclàtor local, on actualment només hi consten un total de 7 noms femenins de carrers, i la majoria vinculats a noms cristians, com el carrer del Carme, Fàtima, de les Monges, Santa Caterina, Jardins de Santa Clara, Santa Margarita o Víctor Català.
I en quin punt es troba aquest procés participatiu que reivindica la memòria de dones torroellenques amb la inclusió dels seus noms al nomenclàtor de la vila?
Doncs després de tancar-se la fase de propostes, durant aquest mes s'està portant a terme la fase de votació. L'objectiu és escollir un màxim de 12 noms de carrers de dones, 4 de l'àmbit local, 4 de l'àmbit dels Països Catalans i 4 de l'àmbit universal. Posteriorment, la comissió del nomenclàtor serà l'encarregada de decidir la ubicació dels carrers que es canviaran de nom, així com de fer el seguiment de la priorització feta pel procés participatiu.
Dues notícies relacionades amb Palafrugell i que tenen molta relació també amb el mar. Per una banda, que Palafrugell reobre al públic la Torre de Guaita i l'Espai Far, el Far de Sant Sebastià.
Exacte, els equipaments culturals de la muntanya de Sant Sebastià reprenen l'activitat aquesta setmana després d'un llarg període de tancament per motiu de la pandèmia. El primer espai obert és la Torre de Guaita, on es podrà visitar Entre el cel i la terra, l'obra pictòrica de l'artista extremeny establert a Palafrugell, Lola Barranco, que tracta el paisatge dels voltants de la torre. També s'ha reobert l'Espai Far, el doble recinte en el mirador de Joaquim Torró i el Far. Per accedir a tots aquests espais es pot recórrer la Ruta dels Miradors, que es pot seguir mitjançant el QR o l'aplicació Ruta dels Miradors dins l'APP Palafrugell al mòbil.
I la iniciativa anomenada Comença al Mar, impulsada per uns alumnes de l'institut, s'escampa per Palafrugell.
Els alumnes de l'Institut Prats de la Carrera de Palafrugell han escampat el missatge anomenat Aquí comença el mar pel municipi. La iniciativa, sorgida des de la pròpia escola, consisteix en pintar aquesta frase als embornals i així conscienciar la població de no llançar plàstics i deixalles a terra. Aquesta frase també ha estat acompanyada d'animals marins, els quals s'han pintat amb unes plantilles que han creat els propis nois i noies de l'escola. El centre també s'ha implicat en aquesta campanya davant la problemàtica que suposa la quantitat de plàstics que van a parar al mar. Els alumnes de primer d'ESO de l'escola han participat activament des de l'inici del projecte, des de la decisió de l'acció a la pintada dels missatges, passant per la recopilació d'informació i experiències d'altres centres o fins i tot el disseny de la imatge a pintar.
La iniciativa Aquí comença el mar està vinculada als ODS, que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, no?
Doncs sí, concretament a l'objectiu número 14 sobre la vida marina. Aquest punt promou la conservació i la utilització de forma sostenible tant dels oceans com dels mars i també dels recursos marins.
I hem de parlar de Radio Liberty. Perquè avui fa 20 anys que Radio Liberty va deixar d'emetre. Del 23 de març del 1959 al 25 de maig del 2001. Van ser 42 anys d'activitat transmetent uns continguts que arribaven a 3.000 quilòmetres de distància. Radio Liberty va ser una ràdio de guerra freda i en el seu moment la ràdio anticomunista més potent del món i emetia des de Pals. 6 transmissions d'ona curta de 250 quilowatts cadascun tenien l'objectiu de fer arribar als països comunistes l'estil de vida americà i intentar fer caure els règims socialistes i comunistes.
Exacte, van ser molts anys i per això molts extreballadors parlaven de l'equip humà de Radio Liberty com d'una gran família, i és que al marge de la feina hi havia una intensa vida social. Moltes d'aquestes històries les van descobrir en un programa especial que va fer Radio Capital l'any 2016 en directe des de Cala Pruna, acompanyat d'una exposició de fotografies, un programa sobre Radio Liberty. Allà Arturo del Real i Consuelo Argüelles ens van explicar al llarg del programa tota aquesta vida i les vivències d'aquests extreballadors. Una de les coses que també van parlar en aquell programa és que com és que aquesta ràdio es trobava a Pals, i és que l'emplaçament del centre emissor era perfecte perquè no hi havia obstacles a l'emissió i perquè el mar servia de reflex i potenciava les ones de la ràdio. Així ens ho va explicar Agustí Gázquez, un dels primers tècnics en el programa, i també Luke Springer, que era el director de tecnologia de Radio Liberty.
Després de tot, Radio Liberty només són uns terrenys polèmics.
Exacte, de fet, la història de Radio Liberty encara s'arrossega, i tal com vam informar aquest mes de maig, el Ministeri per la Transició Ecològica planteja de construir les edificacions del complex i renaturalitzar l'espai dunar de 33 hectàrees dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Carles Piques, l'alcalde de Pals, ens va explicar que l'Ajuntament de moment no havia estat notificat de com quedaria aquest espai, que trobaven a faltar diàleg, i mentrestant també van explicar que els hi preocupava l'estat de les instal·lacions perquè estava abandonat des de feia molts anys i era escenari de molts actes vandàlics. D'altra banda, Pau Bosch, que és el portaveu de Salvem Platja de Pals, va explicar que creuen que el projecte és molt poc ambiciós i que és un problema important el vandalisme, però també va apuntar que en teoria s'hauria de salvaguardar qualsevol actuació de l'interès arqueològic o patrimonial, i per tant que defensaven renaturalitzar els hàbits, recuperar els aiguamolls, que també en els terrenys, a més de fer una part històrica on s'hi podria fer un museu d'interpretació. Com veieu, per tant, és un espai que ara mateix és polèmic, però més enllà dels terrenys, molts anys després també han quedat coses per resoldre. D'això va el documental que s'està realitzant aquest any. De fet, al Supermatí vam entrevistar el director Jorge Ríos, una entrevista que, com totes les altres, també podeu recuperar a radiocapital.cat, i aquest documental explicarà la part fosca o mai explicada de Radio Liberty. Segons ell, aquest costat fosc se centra sobretot en els seus treballadors i en alguns dels seus perfils, perquè fins i tot hi havia exmembres de l'exèrcit nazi i també de l'altre bàndol, és a dir, de la part més comunista. Per tant, tots aquests secrets en principi es desvelaran en un documental que s'estrenarà properament. I d'altra banda, la programadora Núria Soriano va crear un videojoc també situat a les instal·lacions de Radio Liberty, del que ja se'n pot jugar el primer capítol. Per tant, com veieu, una aventura més en un escenari èpic.
De seguida parlem, i aviam si parlem també d'aventures en escenaris èpics, a la secció de literatura de llibres amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Cortadelles, de Fetos. Diu que feu 20 anys ja, però us feia més joves. Poca broma, que 20 anys, flor de la vida i molt bona salut explicant tot allò que passa a casa nostra, i que duri.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis, explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, mantra i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vuit i 46 minuts del matí. I com cada matí aquí al Supermatí parlem de llibres i ho fem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Sí. Molt bé. Felicitats a tot l'equip de Ràdio Capital, per els avanços, els nous canvis i...
Sí, sí.
I la, bueno, el nou posicionament, ja, de dir, ja hem fet un pas més cap a ser el referent de la ràdio empordanesa,
ja? Bueno, moltes gràcies per les paraules i gràcies per passar aquest cap de setmana també per l'estudi de Ràdio Capital a Palafrugell, però ens va fer molta il·lusió.
Clar, no m'ho podia pas perdre.
Va, quin llibre expliquem avui?
Avui us portem un llibre dels que les llibreries tindrem a la secció juvenil i que ja també des de l'editorial ha vingut amb aquesta idea, no? En principi seria un llibre juvenil, però el mateix autor, en aquest cas en Pep Puig, diu que no creu en la literatura juvenil. Aquest serà un tema o algun dia potser motiu de conferència, perquè realment parlar de literatura juvenil no és massa aconsellable. Què vol dir? Vol dir que els hi estem donant històries suavitzades, una mica maquillades, que evitem temes, vull dir, estem en un moment d'una comunicació brutal, de que a les xarxes ho troben tot, i després la literatura ha de tenir unes característiques concretes que sobretot no els... no els facin patir o no hi hagi violència o no es parli de la mort. Això és un parèntesi per parlar-vos del llibre que ens ha agradat moltíssim. Es diu Caminant junts per la lluna. És la primera obra que en Pep Puig fa o escriu més adreçada en aquest públic, insistim, no perquè no ho puguin llegir els adults, perquè és fantàstic, i tracta un tema que també ens agrada molt, que és el pas de l'adolescència ja a la vida adulta o de la preadolescència ha començat a estar la realitat de la vida. I això ho fan quatre amics que estiuegen sempre amb les seves famílies al mes d'agost a Altafulla. Fan aquestes vacances que sempre és al mateix lloc, que sempre lloguen els mateixos pisos o el mateix apartament i que agafen uns hàbits nous, uns hàbits de platja, d'estiu. I els amics volten en bicicleta sense una direcció fixa o van a la platja a qualsevol hora o mengen un dia a casa d'uns, un dia a casa dels altres, sense amb una relaxació, un cert ordre, però també una relaxació en les obligacions. I, evidentment, comencen doncs, els nous amors, també, perquè estan entre els 14 i els 16 anys, a veure cap a com es decanten en tots els sentits, vull dir, es descobreixen ells mateixos. Hi ha els que són més amics un que l'altre, una mica els gelos, el que s'enamora de la germana petita del millor amic. Totes aquestes històries estan en aquest llibre, però ja l'autor, el primer capítol es titula Final i ens parla de com acabarà aquest estiu que sabem ja per com acaba aquest estiu, que serà l'últim que es trobaran aquestes famílies. Un llibre molt recomanable.
Carai.
Caminant junts per la lluna, Pep Puig.
L'autor, Pep Puig... Un retrat dels estius de molta gent, no?
Sí, està situat més o menys, no l'època ben bé la d'ara, perquè no hi ha els mòbils i per cridar-se els uns als altres han d'anar sota la finestra i tirar-se pedretes i aquestes coses.
La bona època, com sabia... Com
es... O fer veure que és un gat que miola perquè tothom dorm la finestra oberta. Per tant, el podem situar en els anys 80, per exemple, els anys 80, més o menys.
Val.
I hi ha encara aquesta natural... Bueno, aquesta falta de xarxes, aquesta nosa que està fent ara, no? que ha eliminat tantes maneres de trobar-se. O sigui, la manera de trobar-te amb els amics no era des de casa escriure't un WhatsApp, era anar a un lloc concret i aquell lloc s'omplia de grups. Podia ser una cafeteria, però sovint era una plaça, o era una plaça una mica tancada, o sempre hi havia aquell racó de punts de trobada, no? I després es decidia què fem, a vegades tota l'estona deies què fem i no fèiem res, però vull dir, no hi havia allò de que et posaves d'acord, et quedaves a casa fins a no sé quines hores de la nit i després sorties. Han desaparegut moltes coses amb els mòbils i els WhatsApp, moltes d'aquestes trobades físiques i d'aquest conèixer gent nova. En aquest llibre això ho recuperem. Jo no sé si la gent jove que ha nascut ja amb el mòbil a la mà notaran aquesta nostàlgia també que hi he trobat jo en aquests anys.
Clar, aquí és on neix això que dius que la literatura juvenil no ha d'estar subscrita només a joves, vull dir que aquí
no,
potser també la gent adulta pot trobar-se identificat i els pot interessar molt.
Estaria bé també, no sé, doncs que en les famílies en els que ja hi ha intercanvi de lectura, doncs, i em consta que hi ha gent que ho fa, vull dir, que els pares també llegeixin què estan llegint els fills, i probablement obres com aquesta els hi pot provocar més interès que llegir, doncs, no ho sé, aquestes trilogies o quadrilogies que a més s'han portat al cinema, com els Jocs de la Fam o els Divergents, i que no és cap crítica cap a aquesta literatura, simplement és diferent i potser si està basada en l'aventura probablement doncs els pares no hi tinguin la mateixa tirada. En canvi, una obra com la que avui parlem sí que és una obra que pot estar en el prestatge familiar i el pot llegir tothom i des dels 12-13 anys. Ara parla de temes importants i sobretot d'aquest canvi que fan, sempre hi ha el punt aquell en què deixes de ser criatura, I probablement molts de nosaltres recordem quines anècdotes ens varen fer caure la vena dels ulls, ens van fer ser conscients de que ja estàvem en un altre punt de la vida, Havíem Clar. Deixat la infantesa aquesta tan agombollada.
Les característiques d'aquesta... d'aquest canvi, diguem-ne, o d'aquesta literatura que és una literatura que sempre n'hem dit juvenil, però que sí. Deies que tampoc no és un concepte que s'hauria d'utilitzar molt, però sí que pot ser, per exemple, que els protagonistes siguin joves, que la temàtica sigui coses que els passen als joves i no coses que els passen als adults.
Sí, però... Mira, per exemple, et diré almenys dos títols que anaven adreçats al públic adult, que els llibres ja estaven editats en una col·lecció concreta i que han anat recolant la franja d'edat que l'ha llegit i que ara es consideren juvenils. I aquest títol se li ha posat després de 5 o 6 anys d'haver-se publicat i ara ja estan en aquest espai de les llibreries. Un és Wonder... Wonder era una novel·la per adults d'un nen que havia nascut amb una malformació i com havien de solucionar els pares que aquest nen entrés a estudiar en els instituts i físicament, és a dir, que no estudiés des de casa i pogués ser capaç de superar el rebuig que hi podria haver dels seus companys per el seu aspecte físic. I l'altre, que el recordareu perfectament, era El noi dels pijama de ratlles. Mm-hmm. Aquesta novel·la no era previst que anés en el públic adult. És el tema sobre el nazisme i els camps de concentració i, a més, els gassejats d'Auschwitz no semblava que no, mai havien... Yeah. Almenys quan es va publicar no anava adreçat en aquest públic. I ara l'estan llegint nens de 12 anys.
Carai.
Sí, vull dir que sí, són obres que ara el criteri, diguem, del que ha començat a demanar el públic han passat a la secció juvenil de les llibreries, però que no en tenien cap intenció. En canvi, aquests que neixen ja posicionats a la secció juvenil de les llibreries, és difícil que el llegeixi un adult. Sí. Quan, vaja, el gaudiria igual una persona de 60 anys que un de 15.
És el cas, per exemple, Harry Potter. Ara ja està automàticament tot a la secció infantil juvenil.
Sí.
I això, vull dir, a més s'han anat traient llibres que sí que ja bueno, no sé si versions o derivades a les pel·lícules, que sí que ja va molt dedicat al públic infantil, perquè són llibres de dibuixos, jo que sé, però els llibres originals, les novel·les originals de Harry Potter no tenen per què ser
els llibreters tenim una feina impressionant a trobar llibre per regalar en els nens que s'han mirat les pel·lícules, perquè són massa petits per llegir llibres. Clar. O sigui, amb 6, 7 o 8 anys ens demanen per llegir llibres de Harry Potter, però aquests nens fa un parell d'anys que tenen comprensió lectora. Quan veuen el llibre de Harry Potter no ho poden llegir. No els llegeixen els pares a vegades, és d'aquests llibres que llegeixen entre tots i van guardant el punt, però és després d'haver vist la pel·lícula que s'animen a voler llegir un llibre.
I el primer, però... el primer que són és més petit encara, però quan arribis al cinquè, que són més de 900 pàgines, aquells nens...
Sí, no, o sigui, a més tenen un nivell elevat, vull dir que en principi estaven pensats per aquesta franja d'edat que diguem, 14, 15, 16.
Clar.
Vull dir, algun lector molt expert i molt més, no sé com et diria, més ansiós que la mitjana de la classe, sí que potser podia haver llegit amb 11 o 12, però eren els menys, eh?
Doncs recordem el nom, si vols llegim un fragment, si vols.
Sí, si tenim temps. Vinga, sí, si voleu sí. Llegeixo just al principi.
Vinga.
Perquè veureu com aquestes novel·les ja també enganxen molt des de la primera línia, eh? Ja tens ganes de saber de què va el títol. Caminant junts per la lluna, l'autor Pep Puig, i comença el primer capítol, ja diu final. Diu, de vegades, quan hi penso, i crec que hi penso molt, tinc la sensació que aquell estiu només es podia acabar d'aquella manera, o almenys és d'aquella manera que es va acabar, amb un final que no només va donar per acabat aquell estiu, sinó tots els estius de les nostres vides. Érem quatre amics, érem més que quatre amics, però nosaltres sempre havíem sigut els mateixos quatre, des de petits. Aquella tarda érem Altafulla. De fet, ja feia quasi un mes sencer que érem Altafulla, però aquella tarda, concretament, érem a la platja d'Altafulla, i més exactament al territori de dunes que hi ha entre Altafulla i Tamarit, davant de l'Espigó, que en dèiem. Era l'hora violeta, que deia la meva mare. Ja sabeu, l'hora en què la llum ja no pertany al dia, però tampoc a la nit. Sobre la línia del mar flotava un enorme núvol de tempesta, però esclar, era sobre la línia del mar i en principi no havíem de patir per res. Amagada entre els núvols, no invisible del tot, també es movia molt lentament un fil de lluna. Me'n recordo perquè des de feia uns dies cada vespre mirava el cel buscant la lluna. Després del partit ens vam llançar de cap a l'aigua i un cop els altres van haver marxat, nosaltres quatre vam iniciar una guerra de sorra molla. Segur que hi heu jugat moltes vegades. Enfonses la mà dins de l'aigua, esgarrapes com pots, grapats de sorra, en fas una bola ben compacta i humida i la llances amb mala bava contra l'altre. Era la guerra inofensiva de cada estiu, que no donàvem per acabada fins més o menys a l'hora ens rendíem i ens n'anàvem a nedar endins. Pararé aquí perquè em penso que se'ns deu menjar el temps.
Sí, una mica, però no pateixis. Molt bé, no?